El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Primer dimecres de mes, i això ja sabeu que vol dir temps per obrir els micròfons de Ràdio Sabadell al debat de política municipal, en aquest cas corresponent al mes d'abril. Per compartir-lo ens acompanyen Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Elia Soriano Costa, regidora d'Esquerra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nani Valero, portaveu de la Crida. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, bon dia.
Hola, bon dia.
I Marta Morell, portaveu de Podem, bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
Si els sembla, comencem. Avui intentarem fer intervencions a veure si podem parlar a tocar diferents temes, perquè hi ha diferents qüestions doncs, de la jornada del ple que podria estar bé doncs, a poder-les compartir. Comencem, si els sembla, parlant d'aquesta aprovació del nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària, on destaca una millora de les condicions laborals de la plantilla formada per més de 270 treballadors. Entre aquestes millores s'inclou un increment salarial del 14% per adequar-se al nou conveni col·lectiu del sector. S'incorporaran també noves categories professionals, una millor redistribució de les hores nocturnes i festives o més mecanismes de control del contracte. En total, una inversió de 12 milions i mig d'euros els primers dos anys. Si els sembla, fem primer, com sempre, una primera ronda de posicionament. Li dono la paraula al regidor del PSC, Eloi Cortés. Endavant.
Doncs bé, molt content i satisfet de que s'aprovessin ahir els plecs d'aquest contracte, que com ahir dèiem en el ple, per volum econòmic és el segon o tercer de l'Ajuntament i un dels més complexos i sobretot delicats pel tipus de servei que presta. No? Perquè al final són persones que treballen amb persones i per tant segurament és el més delicat i complex que tenim a l'Ajuntament i per tant, com deia, satisfet de que s'aprovés i agraït pels vots a favors i també les abstencions que van permetre que s'aprovés i sobretot per les reflexions compartides amb alguns dels representants dels altres grups municipals. No? Jo crec que va sortir un moment en el debat on vam coincidir en que en contractes d'aquesta dimensió i complexitat i amb uns plecs que, de fet, en el que és allò bàsic, reprodueixen el que ja es va fer l'anterior licitació, és difícil fer floritures i fer grans invents. I, per tant, ens hem centrat a millorar aquells aspectes doncs, que mancaven respecte al plec anterior o que consideràvem que podíem fer avançar per millorar les condicions laborals de les treballadores i d'aquí aquest increment salarial derivat del nou conveni col·lectiu. També per intentar millorar, fer un pas endavant en la qualitat del servei i d'aquí jo crec que m'agradaria destacar la prova pilot del SAP més a prop, que suposa en un territori determinat fer un grup estable de treballadores i d'usuaris per teixir complicitats, teixir relacions, millorar la proximitat i el coneixement i per tant que si alguna vegada hi ha d'haver un canvi de treballadora doncs faciliti la interacció perquè aquella usuària ja la té coneguda i per últim doncs, també millorar els mecanismes de control que té l'Ajuntament sobre aquest tipus de contractes, no? Sobretot en la informació que rebem per poder veure si les queixes que reben s'atenen i per poder millorar la coordinació. I tot això amb el dubte, que també s'expressava en el ple, de si podrem aconseguir arribar fins als 4 anys màxims que podem fer amb aquest contracte o no. Hi ha certs factors que impedeixen
Senyor
que ho puguem
Cortés, està fora
controlar.
De temps.
Perdó, després continuo.
Gràcies.
Gràcies.
Segona paraula en aquest cas per Elia Soriano Costa.
Nosaltres ho vam dir ahir al ple, aquest concurs consolida el model que vam implementar durant el govern de transformació i estem molt contents que reconegui la feina que es va fer. Es va decidir apostar per millorar aquest servei, que és un servei clau per a la ciutat i, per tant, consolidar una transformació sempre és una cosa positiva. Es va fer una gran inversió, una aposta per al servei bàsicament perquè són usuaris amb molta necessitat. Quan algú arriba a demanar el servei d'atenció domiciliària és perquè ja està molt apurat i per tant hem de ser capaços de donar una resposta de qualitat i ràpida a aquest servei. No podem deixar ningú en llista d'espera i això es va aconseguir i el que fa aquest contracte és consolidar-ho. Ens hagués agradat que hagués fet una mica més endavant? Sí, sense floritures, evidentment, perquè el contracte, ja ho vam dir en el seu moment i ho pensem, és un contracte molt positiu. Però sí que es podia haver apostat, perquè la conjuntura econòmica ens ho permet, per una transformació en el material que es dona a disposició de les treballadores i que els ajudaria a fer la seva feina. La llei pressupostària ens permetia fer aquest tipus d'inversions i de moment no ho hem fet. Ens queda un any per poder-ho fer, perquè la llei està suspesa i per tant podríem arribar a fer aquesta compra. Però a consolidar el model, dir que malgrat totes les crítiques que es van fer en el seu moment, el model no és dolent perquè s'ha mantingut i estem satisfets d'això.
Perfecte. Següent paraula ara per Nani Valero.
Sí, bon dia. Nosaltres el tema del servei d'atenció domiciliària és un dels temes més importants per millorar en la gestió i per això vam votar en contra. Val? Vam votar en contra perquè, tot i que hi ha unes millores, hi ha hagut unes millores laborals, òbviament, millores ajustades al que requereix la llei. Només faltaria que s'haguessin fet per sota de la llei. Hi ha un conveni, hi ha una aplicació, hi ha uns increments salarials i, per tant, la dotació del servei ha de créixer per estar compensada amb el que són les taules salarials que exigeixen els convenis. El que passa és que no hi ha hagut una passa valenta per part de l'Ajuntament, per part del govern, per anar més enllà. Anar més enllà, què vol dir? Nosaltres estem per l'equiparació salarial de les treballadores. És un servei que, ja ho vam dir en el ple, no té grans despeses de recursos materials, ni infraestructures, ni estructurals. Tota la despesa està molt centrada en els recursos humans. I aquests recursos humans, les treballadores, doncs nosaltres pensem que se les ha de valorar i revalorar econòmicament millor. Com millor? Equiparant-les al que són els sous de les treballadores municipals. I en aquest pas cap a aquesta equiparació salarial, aquest contracte no ha fet una passa valenta i per això vam votar en contra. Perquè s'han d'anar fent passes per l'equiparació i en un futur, nosaltres què és el que voldríem? No enganyem a ningú. Nosaltres voldríem la municipalització, igual que s'està reclamant en molts municipis de Catalunya.
Paraula ara per Adrián Hernández.
A nosaltres ens preocupa que en 6 anys serà el tercer contracte que adjudiquem del SAT. El mandat anterior es van fer 2 adjudicacions. I ho dic perquè la persona que ha intervingut és portaveu d'un partit que estava en el govern en el mandat anterior i va fer 2 adjudicacions. En cap de les dues hi havia l'equiparació salarial de les treballadores del SAT amb les municipals, per cert. Llavors, clar, al no haver-hi una estabilitat de com a mínim 4 anys, no?, d'una empresa que estigui treballant, llavors que les coordinadores amb les treballadores, amb els usuaris, hi hagués un servei que funcioni pues, més correctament encara, doncs és un problema. Teníem el problema dels sous molt baixos que hi havia en aquest col·lectiu. Parcialment ja s'ha millorat, no?, per la millora en el conveni col·lectiu. Què ens preocupa? Doncs que d'aquí 2 anys estiguem en una situació similar, és a dir, que si hi ha un altre augment salarial que s'ho mereix a les treballadores, doncs l'augment que fem com a ajuntament en el preu del contracte quedi molt just i l'empresa doncs, no falli les pròrrogues a les que es podria acollir i, per tant, estaríem una altra vegada doncs, en aquesta inestabilitat o modificació d'empreses cada 2-3 anys. I ens preocupa també doncs, la temporalitat i els contractes parcials que tenen les treballadores, no? Que moltes vegades les empreses juguen, no?, amb quan no estan al 100% amb aquestes hores sobrants entre unes i d'altres i també crea doncs, no estabilitat entre treballadora i usuària, que per cert és una de les coses que sí que ens agrada d'aquest contracte, que és la prova pilota que comentava el senyor Cortés. Per tant, bastant llums en el contracte, alguna preocupació en relació a aquesta inestabilitat, però crec que és un pas endavant. Nosaltres ahir ens vam estar esperant a l'adjudicació.
Paraula ara per Lourdes Ciuró.
Jo a final d'any.
Senyora Ciuró, endavant.
Hola, bon dia de nou. Bé, en relació a aquesta qüestió, des de Junts vam votar a favor. Vam votar a favor perquè, per bé que entenem que dista molt de ser un servei consolidat, dista molt de ser un servei consolidat, és un contracte molt important que l'Ajuntament fa de suport a les persones vulnerables, que malauradament és curt, és just de recursos, perquè l'Ajuntament té els recursos que té i són serveis d'aquells que doncs, valen diners, perquè el que estem parlant és d'atenció als vulnerables, però que a més hauríem, nosaltres des de Junts defensem que no s'hauria de centrar només en les assistències personals de neteja o d'anar a comprar, sinó que hauríem de poder tenir un servei d'acompanyament, un servei d'estar amb la persona vulnerable, perquè creiem en el model d'estar a casa, més que en el model d'estar a la residència. Per tant, és un conveni, és un concurs que, per bé que està fent les seves passes a l'Ajuntament, creiem que li falten molts recursos. I aquí voldríem també la implicació d'altres administracions superiors, ja sigui de la Diputació, ja sigui de la Generalitat, perquè creiem en el model d'assistència a domicili, més que en el de residències. Les residències haurien de poder quedar-se per situacions molt més límit, perquè a tothom ens agrada mantenir-nos a casa i al nostre entorn. Per tant, no estem d'acord en que sigui un servei consolidat. És un servei que l'Ajuntament presta, és un servei que ha d'anar millorant, és un servei que ha de posar l'èmfasi en l'atenció a les persones vulnerables i millorar la qualitat d'aquest servei. I com va dir el regidor Baró, que va ser l'encarregat del punt per part de Junts, estem satisfets de que el govern hagués recollit la compra a instàncies nostres de més recursos per ajudar tant al confort de la persona assistida com a millorar la feina de la persona que cuida, com per exemple la compra de material de grues o material per traslladar del llit a la cadira, etc. Tot això són millores que ha d'anar fent l'Ajuntament, que de fet el regidor així es va dir que es faria i que es treballaria cap aquí, però que en tot cas falta molt encara per poder donar un bon servei de qualitat o el millor servei possible a les persones vulnerables.
Última paraula d'aquest torn per Marta Morell. A partir d'aquí, ja ho saben, poden anar demanant torns de paraula per properes intervencions. Senyora Morell, endavant.
Doncs nosaltres, des de Podem, ja hem dit altres vegades que el servei d'atenció domiciliària és per nosaltres un servei social essencial, amb el qual doncs, donem atenció a les persones dependents de la nostra ciutat, i aquesta tasca ha de realitzar-se doncs, garantint una atenció de qualitat a les persones usuàries i les millors condicions laborals per a les treballadores i pels treballadors que formen part d'aquest servei. Llavors, crec que el govern anterior va treballar per millorar el contracte del SAT i també ho està fent, evidentment, l'actual govern, com denota, per exemple, l'increment que experimenta a la licitació del contracte del SAT. I nosaltres, des de Podem, estem compromeses en millorar la qualitat del conjunt de serveis públics municipals i recuperar la gestió directa sempre que sigui possible. Ho vam demostrar nosaltres votant a favor de la moció del mes d'octubre del 2020, que proposava estudiar la municipalització. Però aquesta moció no va aconseguir el suport necessari del ple perquè pogués tirar endavant. I nosaltres, en aquest sentit, seguirem posant les municipalitzacions en l'agenda política de la ciutat sempre que puguem, però com hem dit altres vegades, necessitem més cooperació i menys competició entre les forces polítiques d'esquerres.
Comencem el torn de paraules en la següent ronda. La primera paraula demanada per part d'Eloi Cortés, per part del PSC.
Sí, per precisar algunes de les coses que s'han comentat. El que es deia de les ajudes tècniques, no? Les grues i llits articulats, que és el que coneixem com ajudes tècniques, de fet és el que ha comentat la senyora Siuró, que hi ha el compromís d'adquirir-ne directament com a ajuntament per renovar la flota, diguéssim, municipal d'aquests instruments. Una altra vegada, les treballadores familiars municipals fan, encara que tinguin casos, fan funcions diferents i és una plantilla que s'ha anat reduint els anys i de fet ara només n'hi ha 5 i per tant tornem a dir que no és just comparar-les amb les del servei d'atenció domiciliària. I a mi em sobta el posicionament de la senyora Valero i del seu grup municipal, a banda de que ja ho vam expressar ja en el ple, però en la línia del que deia el senyor Hernández, és a dir, el seu grup municipal ha votat dues vegades un plec pitjor que aquest a favor i aquest plec, que és millor el que hi havia, el voten en contra. Per tant, cadascú que faci el que vulgui amb les seves contradiccions, però a mi em sembla curiós, perquè vostès no van deixar de votar a favor un plec, dues vegades, que segons vostès explota, no?, i tracta molt malament les treballadores, i un plec que millora les condicions de les treballadores i fa un pas endavant, el voten en contra. Bé, cadascú, doncs, com deia, que gestioni les seves contradiccions com bonament pugui.
Paraula, doncs, ara per Nani Valero.
Sí, nosaltres quan parlem de l'equiparació salarial parlem de la mateixa categoria laboral o similar, ¿vale? Vull dir que ja podem dir mil vegades més que només queden 5 treballadores municipals a les quals els estan adaptant el lloc de feina, que és fabulós. Segurament això les treballadores de l'empresa subcontractada per aquest servei tindran poques opcions a que se'ls adaptin massa als llocs perquè no tenen les mateixes condicions que tenen el personal que treballa directament per la casa. Per tant, com a mínim, l'equiparació salarial. Si més, ja no anem a les mateixes condicions que pot tenir un funcionari. I segona, nosaltres, si vostès com a govern haguessin fet una passa valenta de realment millorar les condicions d'aquest servei, d'aquesta atenció domiciliària que la senyora Ciuró també apuntava que per nosaltres és molt important l'atenció a les persones que necessiten cures especials, tindrien el nostre vot, cosa que vostès segurament no votarien mai a favor d'una proposta valenta que des de la Crida haguessin fet. Per tant, nosaltres sempre, sempre, sempre votarem per les millores. I en aquest cas s'han anat fent passes. En el mandat anterior érem diferents grups i cadascú gestionava de la millor manera que podia i de manera compartida els projectes. Ara no tocava aquesta passa, senyor Cortés. Tocava anar més enllà i de debò, si ho haguéssim fet, nosaltres no hauríem tingut cap problema en votar-los a favor.
Paraula per Elia Soliano Costa.
Han sortit dos temes, n'hi ha un que crec que és molt interessant, que és quin model volem per la gent gran d'aquesta ciutat. I això és un model de projecte de ciutat que hauríem de ser capaços d'abordar amb consens entre tots, amb una àmplia majoria. I per això s'ha de començar a treballar i a parlar. Entenc que ho deuen estar fent amb el grup d'Esquerra Republicana, no, però entenc que hi deu haver un model de treball. Sobre el contracte, hi hem votat a favor perquè consolida el model que vam proposar i esperem que durant aquest temps, fins que arribi l'adjudicació, el govern comenci a treballar en una cosa que des del mandat anterior ja es va començar a fer i que s'hauria d'acabar de consolidar, que és l'informe tècnic sobre la municipalització del servei. En el mandat passat tots els grups hi vam votar a favor. El mateix servei ja ha fet treballs en aquest sentit, però encara falta un estudi alt i especialitzat per poder-ho fer. Entenem que mentre es desenvolupa el concurs és un bon moment per anar-lo implementant. I també estaria bé o ens agradaria una taula per poder valorar les experiències que s'han implementat en altres municipis i que podien ser equiparables a la nostra ciutat. Això ens podria fer avançar en els propers contractes i no deixar el servei com el tenim ara, que és un model que ha millorat molt des del mandat passat, però que no és suficient perquè no dona el servei que ens agradaria de qualitat per a la nostra ciutat.
Següent paraula demanada, Adrián Hernández.
La veritat que estem visquent una mostra molt visible de com funcionava el govern en el mandat anterior, que deia govern de transformació, i aquest model de ciutat que deia la senyora Soriano d'atenció a les persones grans. Vam tenir dos alcaldes, un d'Esquerra Republicana i un de la Crida. Esquerra ens diu que va votar a favor perquè consolidava el model del mandat anterior i, en canvi, la Crida, que va tenir l'alcaldia 2 anys en el mandat anterior, ens diu que no, que això no consolida res del mandat anterior. Era una manera molt visible de veure com funcionava el govern de destransformació, d'alguna manera, del mandat anterior. I el que vull també és desmitificar el que demana la senyora Valero, no? Hem d'anar al model de municipalització i això ho vincula, per exemple, amb el salari de les treballadores. No és cert. L'últim exemple que tenim és Cardedeu, que la CUP de Cardedeu ha dit que municipalitza el servei. D'alguna manera, perquè Cardedeu, que té una empresa pública, el que farà no és que el servei del SAT de Cardedeu ho porti a aquesta empresa pública, sinó que li dona a una tercera empresa pública que portarà aquest servei. Però quins salaris tindran aquestes treballadores? Els mateixos que les d'aquí de Sabadell, perquè tindran el mateix conveni. Per tant, desmitifiquem una miqueta de si és directe o indirecte el servei i ho vinculem a les condicions laborals, perquè les treballadores de Cardedeu, que estaran en una empresa pública, cobraran el mateix que les nostres treballadores. L'únic que hem d'aconseguir és millorar la parcialitat i la temporalitat dels contractes, però tenim el mateix marge que les de Cardedeu, que ho faran directament públicament.
Doncs aturem aquest tema, si no hi ha més paraules, al voltant d'aquesta qüestió. Anem a parlar d'altres temes també que van passar en el ple municipal d'ahir. Un dels punts potser més emotius, no, de la sessió plenària d'ahir va ser la que es va aprovar per unanimitat, en aquest cas presentada per l'Associació de Veïns de Campoamor, per demanar que els futurs jardins del barri incloguin un element per recordar el líder veïnal Diego Granero. En aquest cas crec que no hi ha desacords per part dels portaveus dels grups municipals, però sí que m'agradaria dedicar una ronda de, doncs, a explicar, no, la importància d'aquest fet, no? Ho fem, si de cas, en l'ordre invers en el que hem fet la primera intervenció abans. Per tant, Marta Morell, li dono la paraula.
Doncs nosaltres ahir, evidentment, que vam votar favorablement a la moció que ens portava, en aquest cas, doncs, una entitat de la nostra ciutat. Jo crec que les persones que vam conèixer el Diego sabem que va ser un lluitador, sabem que va ser una persona, doncs, que va dedicar part de la seva vida a voler millorar el seu barri. Crec que era una persona que ahir també ho dèiem, et reunies amb ell i et deia totes les necessitats que tenia el barri, però sempre t'ho deia d'una forma molt educada, d'una forma molt, molt correcta, i una vegada acabaves la reunió era capaç d'anar-se'n a fora i et deia ara nos vamos a fuera y nos quedamos un rato hablando, perquè al final jo crec que aquest és un tarannà que crec que també s'ha de posar en valor. Nosaltres, doncs, ahir també ho dèiem, que la moció, doncs, descrivia, doncs, perfectament, no?, la feina que va fer el Diego i per tants, no?, ciutadans i per tantes ciutadanes. Ho dèiem ahir i avui t'ho vull tornar a dir. Ell feia proposar i protestar, amb l'exemple que us he posat del seu tarannà, denunciar i reivindicar, negociar i mobilitzar. I jo crec que aquesta és una bona, doncs, manera de seguir lluitant, no?, pel teu barri. És evident que tots el trobarem a faltar i jo crec que finalment, doncs, serà una bonica manera de recordar el Diego Granero tenint el seu nom en aquests nous espais que tindrem del voltant del mercat de Campoamor. I des d'aquí, doncs, com sempre, una altra vegada ho dèiem ahir, amb això acabo, Mireia, doncs, evidentment crec que la seva família estarà contenta i crec que és un bon reconeixement. Ahir ho deia el portaveu de Ciutadans, i si em permet, avui jo em faré seves les seves paraules, quan deia el Diego no voldria gaire més coses que segurament un espai com aquest, i si el senyor Randet em permet, em faig seves les seves paraules.
Següent torn de paraula, Lourdes Ciuró, per part de Junts per Sabadell.
Sí, gràcies. Des de Junts entenem que és positiu que la ciutat vagi reconeguent els seus referents, siguin veïnals, siguin activistes culturals, siguin pacifistes, siguin, doncs, persones com, per exemple, el bisbe Casaldàliga, que se li va donar, doncs, la medalla a títol pòstum del mèrit ciutadà. Això què vol dir? Això vol dir que estem recuperant memòria, que estem treballant per tenir una memòria en els nostres espais emblemàtics. En aquest cas, un espai de referència que segurament esdevindrà el nou parc que es construirà al barri de Campoamor. I penso que va ser molt encertada la iniciativa de l'Associació de Veïns, doncs, de reivindicar la figura, en aquest cas, d'un líder veïnal. Això el que fa és explicar-nos com a ciutat. I convé que la comissió del nomenclàtor, que és una comissió que està pensada, prevista, estudiada, a més té un reglament, a més té unes funcions molt concretes, que de forma periòdica es vagi reunint, perquè ha sigut molta l'activitat propositiva per posar noms, per fer reconeixements, i convindria, doncs, que hi hagués una reunió de la comissió del nomenclàtor de manera que hi hagués un cert ordre, perquè tots tenim, doncs, propostes, que de fet diferents associacions, últimament també l'Associació de Guinea-Bissau, doncs, va fer les seves propostes i els vam emplaçar a que la comissió del nomenclàtor resolgués de la forma més acurada per poder estudiar on posar un nom determinat d'una persona que ells reivindicaven, i això crec que és una activitat que s'ha de fer i que no podem ajornar més que aquesta comissió del nomenclàtor estigui desapareguda. Nosaltres des de Junts impulsem que això vagi endavant perquè al final reivindiquem que la memòria de la nostra ciutat es pugui plasmar de la millor manera possible. Quina millor manera que dintre d'un àmbit de consens com és la comissió del nomenclàtor? i per tant que hi hagi doncs, activitat en aquest sentit. Ara resulta que tenim doncs, una mena de rebuig per part dels veïns del carrer d'en Font a que es canviï el carrer, el nom del carrer pel carrer dels Gitanos. Per tant, convindria totes aquestes coses atendre-les i, evidentment, que la Comissió del Nomenclàtor no donés passes sense escoltar l'entorn, escoltar els veïns, escoltar els grups i prendre la millor decisió i la més informada. Gràcies, Mireia.
De res. Següent paraula per Adriana Hernández. Li han pres un tros del discurs, suposo que tindrà més coses a dir.
No,
permeti'm la broma, senyora Bonet.
Que a Espanya normalment tenim un costum que enterrem molt bé, no? I quan la persona no és present, sempre tothom comencem a elogiar, no? De manera inclús accelerada. Però en el cas del Diego, per exemple, el discurs que vaig fer jo o el que va dir el senyor Baró o la senyora Molina, per posar un exemple, eren els mateixos que les mateixes vivències que ja vivien quan estava viu i que comentàvem entre nosaltres, no? Com persones que pensem tan diferents, com anem a un lloc, t'obren les portes, t'expliquen les coses amb sinceritat, en el que no està d'acord t'ho diu i si ha de ser dur amb duresa, i després continues parlant amb ell amb normalitat i sempre disponible i sobretot aquest amor i passió per millorar el seu barri, que era el que a tothom doncs, d'alguna manera ens enganxava. Per tant, poc més. Jo crec que és maco la proposta de l'Associació de Veïns i crec que és maco on es farà el petit record, no? Perquè serà com aquesta visualització pel que hi ha lluitat, no? Que millorar el seu barri, no? I recordar-lo d'aquesta manera, no? No només en les grans lluites, que sempre estava present, sinó en les micromillores del barri. Per tant, jo crec que la sortida que se li ha donat és molt bonica.
Més paraules, Nani Valero.
Sí, nosaltres també ens vam sumar, òbviament, al reconeixement de la figura del Diego Granero. Vam felicitar la iniciativa. Per nosaltres és important que aquest tipus d'iniciatives que es fan des dels col·lectius veïnals o des del moviment popular, des del carrer, doncs es puguin canalitzar i es puguin tirar endavant. Hi ha una part, com apuntava la regidora Ciuró, de memòria que ha d'estar present, o sigui, l'espai públic ens ha de poder dir coses de la nostra ciutat i de les persones que han fet que aquesta ciutat sigui com és. Per tant, ens vam sumar i pensem que és molt adequat. I en tot cas sí que vam fer esment de dos apunts. Es va parlar de la Comissió del Nomenclàtor. Nosaltres volem rescatar el que és el Pla d'Escultures a l'espai públic, que també està, que no es revisa, hi ha uns criteris, per tant, si ha de ser una placa commemorativa o ha de ser, com apuntava el regidor Hernández, un fanal, no? Perquè el Diego probablement doncs, hauria volgut que el seu reconeixement també passés com molt desapercebut en la línia de com era, doncs bueno, tenim un material de referència, fem-lo servir. I apuntàvem també un altre tema, que és un deute històric que té la ciutat amb les dones, que és la feminització de l'espai públic, un dèficit històric, i per tant dèiem, si es pot, quan això tiri endavant, incorporem que també la presència de la dona a través de tot allò que es posi a l'espai públic i sigui present. I amb aquestes dues coses doncs, nosaltres vam votar també favorablement.
Més torns de paraula, Elia Soriano Costa.
Des del grup municipal d'Esquerra Republicana agraïm la moció presentada perquè ens ajuda a donar veu a una cosa que per nosaltres és molt important, que és el reconeixement de la situació històrica que vivim al país. Hem de recordar que nosaltres venim d'un país en què hi havia una dictadura, en què la llibertat política era inexistent i en què les associacions de veïns eren un refugi per poder fer iniciatives polítiques en favor de la classe treballadora, en favor dels barris que vivien en situacions lamentables, com per exemple el de Campoamor o com molts altres a la ciutat. Aquesta iniciativa pública feta des de les associacions de veïns ens ha ajudat a transformar la ciutat i reconèixer la feina que han fet i la feina que encara fan en el dia a dia en la millora de les condicions de la vida de les persones per nosaltres és molt important. Evidentment, el reconeixement a la feina feta, però també a la petició de que la Comissió de Nomenclàtor es reuneixi el més aviat possible, perquè té moltes peticions sobre la taula i perquè com que l'espai públic no és neutre i a través de l'espai públic podem fer moltes polítiques, creiem que, com ha posat sobre la taula la regidora Valero, cal començar a mirar què tenim als carrers de la ciutat i què estem explicant a través del nomenclàtor dels nostres carrers. El reconeixement, la forma en què s'ha de fer, ens és igual sempre que es reconegui, perquè el que cal és posar en valor la feina que s'ha fet i la tasca que feia a la ciutat.
Últim torn de paraules sobre aquesta qüestió, en aquest cas per Eloi Cortés.
Doncs bé, com dèiem, diverses de les persones que m'han precedit, sí que és cert que tenim aquest deute, no?, en diferents de les propostes que s'han aprovat per canviar noms o per fer reconeixements, i s'està treballant en el nou reglament de la Comissió de Nomenclàtor que ha de facilitar tots aquests processos, i per tant esperem que aviat es pugui tirar endavant. Pel que fa a la figura del Diego Granero, es fa difícil afegir el que ja es va dir ahir al ple, especialment per part de la meva companya, la Mar Molina, i el que han comentat els regidors i regidores dels altres grups municipals. És d'aquelles coses que no ens agrada fer, perquè al final estem fent, no estem preparant o estem demanant aquest reconeixement a una persona que ens ha deixat massa aviat, i que no li tocava marxar ara, no?, per dir-ho així. I per tant és d'aquells reconeixements, doncs, que té un punt de dolor, perquè és una persona que ens hagués agradat que continués molts anys entre nosaltres, donant-nos molta canya als polítics, no? Fent que treballéssim i que féssim la nostra feina, per al final millorar el seu barri i el conjunt de la seva ciutat, i sempre amb una honestedat i una manera de ser molt i molt transparent, no? I per tant, segurament qualsevol homenatge serà petit, intentarem que respecti els seus desitjos de no fer coses massa grandiloquents, i en tot cas molt satisfet, doncs, que s'hagi aprovat aquest reconeixement a una persona com en Diego Granero.
Ens queden 20 minuts d'aquest debat de política. Anem a abordar d'altres qüestions. Un debat, un ple municipal el d'ahir, amb diferents mocions que totes elles van tirar endavant, doncs la de Ciutadans, per exemple, per donar mesures per ajudar els joves en aquesta crisi postpandèmia. D'altra banda, també la moció de Junts per dinamitzar els mercats municipals fora del seu horari amb activitats comercials. També estudiar crear un servei odontològic gratuït per a les persones vulnerables. El titular és fàcil d'explicar, però anem a abordar una mica a què és el que es va parlar al ple al voltant d'aquesta qüestió, que és cert que pot afectar a diferents ciutadans. Nari Valero, moció de la Crida en aquest cas, per tant, li dono la paraula primer.
Sí, bé, nosaltres portàvem una moció que podríem considerar com transitòria. Sabem perfectament que els serveis d'odontologia i l'ampliació de la millora al catàleg és una competència del Servei de Salut de la Generalitat, amb dotació per part del Govern d'Espanya, a través també del pacte que es va fer de l'acord de govern per dotar de més recursos i ampliar aquest catàleg. Nosaltres la proposta que fèiem era, en el mentrestant això no es faci, per tant també posem-hi tota la carn a fer, no?, al foc, per reclamar que aquests serveis arribin al municipi, en el mentrestant, que el municipi, que és el que atén directament per proximitat a la ciutadania, i donada la situació de crisi a la que estem entrant, que fa que molta gent deixi de prioritzar la salut bucodental perquè és privada, perquè costa molts diners, anem a promoure que es facin un servei, que es facin una sèrie d'actuacions odontològiques de caràcter municipal, coordinades, gestionades per la regidoria de salut. Des que vam elaborar la moció fins que la vam presentar ahir, la moció ha tingut algunes variacions, fins i tot ahir mateix en el ple, no?, in voce la regidora Anna Lara incorporava algunes de les esmenes que jo els demano als regidors i les regidores que no cal que esperem el ple. Vull dir que, tot i que teníem la setmana de Pasqua aquesta de festes, però no cal esperar el ple per incorporar esmenes i posar-nos d'acord, que sempre es tensa molt. En tot cas, satisfetes perquè la moció va prosperar per unanimitat i, per tant, esperem que el servei tiri endavant quan abans.
Paraula, Eloi Cortés.
ràpidament precisar que nosaltres sí que vam fer les esmenes i que no se'ns van acceptar a senyora Valero i es van fer arribar abans de marxar de vacances. En tot cas, satisfets de que al final es pogués reconduir, diguéssim, la situació i que es fes un redactat amb el qual tots ens sentíssim més còmodes, no només sentir-nos més còmodes, sinó també que el redactat fos més fidel al que la mateixa regidora de la Crida expressava, perquè enteníem, o nosaltres veiem que el que deia la moció no era el mateix que el que deia...
El regidor Hernández ho va dir molt clarament, que semblava que només ell hagués entès la moció.
Doncs només ho va entendre ell, però la resta de regidors i regidores deien tenir dèficits de comprensió lectora, perquè enteníem una cosa del que estava escrit i després la regidora de l'Ara deia una cosa completament diferent i el que li demanava més que ho reproduís en el redactat. En tot cas, vull dir que no cal fer-ne més llenya de la recaigut, diguéssim, d'aquest tema, perquè es va aprovar la moció per unanimitat. I, per tant, agrair també la cintura del grup proposant per fer aquest ajust a la moció i facilitar, per tant, que es pogués aprovar per unanimitat. Comentar que ja havia existit en el seu moment un conveni amb clíniques odontològiques per fer derivacions des de serveis socials i que actualment ja se'n fan des de serveis socials a dentistes solidaris i, per tant, consolidar aquesta experiència, intentar fer-la amb una mena de conveni o amb la fórmula que al final trobem per garantir que les persones amb menys recursos tenen accés a aquests serveis, mentre les administracions competents no ho fan, ens sembla adequat, especialment després de la clarificació que es va fer del redactat del punt d'amarres, diguéssim, i tot això amb la feina que haurem de fer a nivell institucional com a Ajuntament allà on ens toqui, reclamant al CatSalut que desenvolupi aquesta part i si toca doncs, amb altres administracions i que políticament cadascun dels nostres grups que estan per sobre, diguéssim, ho facin en aquelles instàncies on toqui fer-ho.
Paraula ara per Elia Soriano Costa.
Jo no sóc la més indicada per parlar de les modificacions de les mocions i les aportacions perquè sempre vaig a ultimíssima hora, però nosaltres sí que volem agrair a la Crida el treball que vam poder fer i les incorporacions que ens van acceptar. El que hem fet amb aquesta moció, i per això nosaltres estem molt contents, és fer Sabadell referent una altra vegada. A treballar amb corresponsabilitat amb la resta d'administracions i on no arriben pel motiu que sigui que no arriben, reclamar que han d'arribar, però donar respostes als ciutadans, que és pel que estem aquí nosaltres, per tenir una ciutat que sigui capital dels drets socials i que doni els serveis que els ciutadans necessiten. El servei d'odontologia per nosaltres és un dels serveis bàsics. Havíem observat la feina que s'ha fet a la ciutat de Barcelona. Havíem vist les mancances del projecte, hem vist els problemes que estan tenint amb segons quins tipus de servei volen donar segons quines famílies. Ens serveix d'exemple per millorar, per agafar el que funciona i per intentar millorar el que no ens acaba d'agradar com funciona. I agraïm a la Crida que ho posi sobre la taula en una ciutat tan gran com Sabadell i tan diferent com Sabadell, on les desigualtats són molt importants i hi ha una part de la societat que queda apartada d'aquest servei. Que cal reclamar? Evidentment, i ens hi posarem perquè aquest servei arribi el més aviat possible des d'on ha de venir, però mentrestant no podem deixar la gent enrere i per tant intentar impulsar-lo el més ràpid possible i que arribi a la majoria de la població és el que cal fer, per això hi vam votar a favor.
Més paraules en aquesta ronda, en aquest cas per Adrián Hernández.
Sí, a veure, jo vaig entendre la moció, però bàsicament també perquè vaig trucar a la senyora Lara i llavors li vaig dir, o sigui, Anna, jo estic entenent aquesta moció, això és el que busca, la fórmula i tal, i m'ho va explicar i per tant, per això vaig fer la intervenció. En tot cas, crec que és important aquest tipus de mocions, primer perquè és un tema que tothom estem d'acord, no? que és una mancança que hi ha al sistema sanitari, el tema de la salut bucodental i que afecta als més vulnerables, que estem d'acord que és una competència que ha d'estar a la cartera de serveis del CatSalut, i l'única discrepància que hi havia és quina fórmula no, o quin paper juga l'Ajuntament mentre aconseguim això. Bueno, doncs va quedar suficientment clar a la moció i si va ajudar també la meva intervenció, doncs encantat. I, per tant, doncs la utilitat també de que l'oposició puguem, entre tots, doncs, arrastrar també una mica el govern i que es mogui d'algunes posicions en temes que jo crec que estem suficientment d'acord i que hi ha marge perquè l'Ajuntament, perquè té la informació de quines són les persones vulnerables i poden fer més contactes amb la societat civil i els privats, per arribar a acords i donar aquesta atenció sanitària a la persona més vulnerable. Per tant, crec que encertada la moció i encertada el canvi dels grups que no volien votar-la.
Paraula per Lourdes Ciuró.
Sí, hi vam fer una mica d'exercici democràtic, diguéssim, al ple. Propostes, contrapropostes, modificacions sobre la marxa, i penso que això enriqueix moltíssim els debats, més que no pas venir amb les posicions prefixades i tancades des del grup municipal amb negociacions prèvies. Jo, per tant, reivindico les esmenes d'última hora, senyora Valero, perquè penso que ens dona una miqueta més de vidilla el que són els plens i no ens fa tan previsibles, no? Que ja ho són prou els polítics de previsibles. En relació a la moció, és veritat que els serveis bàsics, els serveis públics bàsics, hi ha una sèrie de prestacions cobertes als CAPs. I teòricament, per llei, hi hauria d'haver un odontòleg i un higienista dental a cada CAP. Això em temo que no s'acaba de complir. Però, mentrestant, com dèiem, no, s'ha de reivindicar que es compleixin els mínims essencials, perquè, com dèieu, la salut bucodental és el principi de la salut. Hem de poder abastar aquelles persones que doncs, no tenen els recursos per anar al dentista, que, per cert, barat o no és. Llavors, la qüestió és que, a part que els serveis bàsics, doncs, els serveis públics bàsics no són serveis de prevenció, cal que l'Ajuntament, en aquest sentit, doncs, pugui fer allò que pugui, el màxim que pugui, en aquest cas coordinar. També ens va semblar que el del text de la moció es demanava municipalitzar el servei, és a dir, tenir brigades de dentistes municipals. Ens ho vam agafar per aquí. Vam dir un servei públic de dentistes, ostres, tu...
Ens tenen posada la etiqueta.
Sí, això allò que passa, no? Tots tenim, no?, les nostres etiquetes i ens costa a vegades. I la vam veure així, després del debat, a veure que no, que el que es volia no era fer una plantilla de dentistes públics, sinó que el que es volia era donar un servei de la millor manera possible. I es va acabar amb que el Departament de Salut, l'Àrea de Salut de l'Ajuntament, coordinaria la possibilitat d'atendre la salut bucodental de les persones més vulnerables. Esperem, fem una crida al voluntarisme, volem que s'impliqui també el Col·legi d'Odontòlegs i que ens ajudi a fer aquesta tasca d'arribar a l'assistència a tots els vulnerables. Per tant, donem una idea a l'Ajuntament per poder parlar també amb els col·legis d'odontòlegs i que es faci aquesta campanya de dentistes pro bono en benefici dels vulnerables. Gràcies.
Últim torn de paraula sobre aquesta qüestió. Després de Marta Morell arribarà aquella ronda que fan servir per parlar d'allò que creuen que no hem acabat d'explicar. Per tant, ja saben que la poden fer servir per allò, aquella última ronda. Poden anar demanant paraules o per contestar alguna de les qüestions relatives a aquesta qüestió, òbviament. Marta Morell, endavant.
Doncs des de Podem estem contentes i volem agrair al grup municipal de la Crida que finalment doncs acceptés el redactat que nosaltres li vam proposar, perquè nosaltres veiem una diferència molt clara entre el redactat actual, que deia crear un servei municipal d'odontologia, el que finalment vam acabar aprovant per unanimitat en aquest ple, que deia de mesures d'ajuda de serveis municipals, perquè és evident que l'Ajuntament no té la competència i el que no pot fer l'Ajuntament és crear un servei del qual la Generalitat és qui l'ha de crear. Nosaltres estem per donar suport. És evident que està molt bé doncs, que les administracions s'ajudin i sobretot si és per ajudar a les persones més vulnerables. Per tant, estic contenta com a portaveu de Podem que la moció es vagi a aprovar en aquest cas per unanimitat en el nostre ple. Tot i així, no podem perdre de vista on som i cap a on hem d'anar. És evident que nosaltres creiem que la sanitat pública doncs, presenta diferents dèficits en la seva cobertura i és evident que un dels més flagrants són les desigualtats de salut que genera no, el que té a veure amb la salut bucodental. I nosaltres ho dèiem ahir al ple i avui també ho vull tornar a posar de relleu, que el que ara hem de fer és que la Generalitat, bàsicament, el que ha de fer és aplicar la llei 12-2020 que van aprovar en el Parlament el 13 d'octubre de l'atenció pública de la salut bucodental. És una llei doncs, que fa 6 mesos que es va aprovar i els seus articles, com dèiem ahir, el 6 i el 7, doncs, preveuen precisament la creació del programa d'atenció dental de Catalunya i especifica doncs, que en un inici doncs, donarà cobertura, amb això acabo, Mireia, a nens i a nenes de fins a 14 anys i a persones en situació de vulnerabilitat.
Un minut i mig per aquesta ronda de comiat que arrenca Adrián Hernández.
Nosaltres molt contents de la moció que vam portar a ple i es va aprovar, que parlava sobre joves, perquè els joves que no estan organitzats, que no tenen lobbies que pressionen a polítics com altres grups, doncs no solen estar en el centre de l'agenda política. I ens semblava important perquè són els que estan patint més. La crisi del 2008, sí, la crisi actual del Covid, la crisi d'accés a la vivenda, la educativa, etc. I el que vam rebre per part dels de la resta de partits va ser un compartir el diagnòstic i compartir que teníem que posar també la problemàtica i les solucions que afecten els joves en el centre de l'agenda política. Per tant, contents de la iniciativa de portar el debat a ple i molt content de que tots els grups de l'actual composició de l'Ajuntament comparteixin compartir la mateixa diagnòstic i solucions. Per tant, agraïts a tothom que ha col·laborat i continuar posant els joves en el centre de l'agenda política.
Perfecte. Últim torn de paraula en aquest cas per Eloi Cortés.
Doncs jo content pels dos punts que vam aportar, que s'han aprovat com a govern. El primer, la complementació del material de beques i llibres, perdó, les beques de material i llibre escolar per arribar a més famílies que així ho necessiten aquest curs. I el segon, òbviament, l'edició d'enguany del Fem Vacances, no? Que és un dels programes, jo crec que estrella d'aquest Ajuntament, que contribueix a que les persones amb discapacitat i dependència puguin tenir espais i estones de lleure i que ja van demostrar l'any passat que, malgrat la Covid, era possible fer-ho i proporcionar aquests espais de lleure i de respir també a les famílies. I, per tant, molt satisfets que torni a tirar endavant un any més i esperem doncs, que cada cop amb més normalitat.
Paraula per Nari Valero.
Sí, ahir al ple també va haver-hi un altre punt que semblava de tràmit però que nosaltres volíem destacar, que és que es va aprovar la desestimació d'una resolució que va posar la Crida respecte al contracte del nou enllumenat, o sigui, la modificació del contracte amb un plec que nosaltres considerem que no està ben fet. Val? Es va desestimar, hi ha una discrepància política i continuem expressant els nostres dubtes cap a aquesta modificació. Malgrat les respostes a les nostres al·legacions, continuem manifestant que hi veiem discrepàncies i que això va molt més enllà del punt de vista econòmic. Hi ha altres temes que s'han de poder revisar amb aquest plec i que, per tant, nosaltres ahir en el ple ens vam sentir dir que si perseguíem empreses i que portàvem al jutjat i tal, i ni perseguim empreses ni les portem als jutjats, ben al contrari. I això ho poden demostrar els nostres regidors que han estat habitualment portats als jutjats per empreses o per altres. Nosaltres el que volem és defensar els serveis públics amb rigor.
Elia Soriano.
Nosaltres volíem destacar dues coses que van passar ahir al ple que per nosaltres són molt importants i que posen al centre la vida de les persones. La primera l'ha comentat el regidor Cortés, l'aprovació del programa Fem Vacances, que vam començar el 2016 al Govern de Transformació i que garanteix la cobertura a les persones amb discapacitat, als casals i a les sortides. Estem a punt de començar, hem començat, de fet, el tercer trimestre i l'últim d'aquest curs tan estrany, que s'ha pogut fer amb normalitat a totes les escoles. Els infants han pogut accedir a l'educació presencial que els hi feia falta i que els diferents estudis demostren que és molt necessària. I creiem que també s'ha de continuar fent aquesta educació en el lleure també presencial i molt important per als infants. I la segona cosa que es va posar sobre la taula i que per nosaltres és molt important és el paper dels mercats a la ciutat. Per nosaltres això és un punt estratègic del desenvolupament econòmic d'aquesta ciutat. Són punts neuràlgics que cohesionen la ciutat econòmicament però també socialment i creiem que el reconeixement que s'ha de fer de la funció que fan tant econòmica com social és molt important i estem molt contents que estigui sobre la taula. Hem obert el camí per començar a traçar un model de ciutat i un pla estratègic en aquest sentit.
Paraula ara per Marta Morell.
Per ja finalitzar el debat, comentar dues reflexions finals. Jo crec que ahir el govern, una vegada més, amb les seves votacions, van demostrar que no volem deixar ningú enrere. Al votar a favor, finalment, de la moció de la Crida amb l'esmena que es van acceptar perquè no es quedi ningú enrere ni les persones vulnerables, en aquest cas, en la salut bucodental. I crec que també estem demostrant en la nostra acció de govern que no volem deixar els nostres joves i a les nostres joves enrere. Crec que els joves estan en el centre també de la nostra agenda política i ho explicàvem al ple. Tenim nous reptes per endavant, volem escoltar els nostres joves i a les nostres joves per saber quines són les seves necessitats reals per acabar tenint el nou pla de joventut que sigui un pla de les necessitats reals. Ahir també ho comentava el senyor Cortés i alguns de vostès també ens feien referència que les polítiques de joventut han de ser transversals en aquest govern. Transversals ho són, és evident que es lidera des de la regidoria de joventut, però aquest nou pla no només parlarem d'oci, com algun portaveu ahir em va dir en el ple, sinó que parlarem de tots els les preocupacions i de totes les inquietuds que als nostres joves i a les nostres joves els preocupen. Per tant, contentes que ahir poguéssim parlar també de joventut en el nostre ple i acabo amb aquesta intervenció. Gràcies, Mireia.
Última paraula per Lourdes Ciuró.
Sí, moltes gràcies. Des de Junts ahir vam presentar la moció que apuntava la senyora Soriano sobre l'actualització del reglament dels mercats. És molt important aquesta moció i ho reconeixia també la senyora Soriano i estem completament d'acord. És una moció que el que busca és una segona transformació dels mercats, perquè entenem els mercats com uns espais de vitalització de les ciutats, uns espais de trobada, uns espais de cohesió, uns espais de generació d'oportunitats laborals, perquè el comerç de proximitat hem vist amb la Covid que s'ha posat doncs, en primera línia, no? I cada vegada la ciutadania el valorem més. I els mercats, com cap altre equipament, és capaç de generar doncs, la venda d'aquest producte de proximitat de qualitat i alhora generar aquest dinamisme a l'entorn on hi ha ubicats els mercats. A Sabadell tenim doncs, molts mercats que estan ubicats de forma estratègica, des del mercat del centre, el de Campoamor o el de Marinals, que si ampliéssim el seu horari d'obertura per poder-hi desenvolupar altres activitats més enllà de la pròpia del comerç de proximitat, que ha de seguir sent i la que hem de preservar, de venda del comerç de proximitat, però complementat amb altres activitats destinades a lleure, cultura, gastronomia, doncs dinamitzaria no només l'equipament del mercat en si mateix, sinó també l'entorn en el que està ubicat. A més, això no ho diem nosaltres, sinó que queda contrastat amb diferents models de ciutats europees. En aquest sentit, vam aprovar la moció per unanimitat, que vam presentar des de Junts, amb les millores aportades de fer un estudi previ que ens permeti orientar aquestes passes per modernitzar els nostres mercats. Moltes gràcies, Mireia.
Acabem aquí el debat de política del mes d'abril. Gràcies a tots sis per haver-nos acompanyat. Eloi Cortés per part del PSC, Elia Soriano Costa per part d'Esquerra, Nani Valero per part de la Crida, Adrián Hernández per part de Ciutadans, Lourdes Ciuró per part de Junts per Sabadell i Marta Morell per part de Podem. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon mes. Ens retrobem d'aquí un mes. Que vagi bé. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.